Salutacions. La italiana és la nacionalitat de la Unió Europea més nombrosa de Sant Cugat. En el Dia d'Europa, Cugat Media explica que al municipi resideixen 1.644 persones amb passaport italià, amb una presència major d'homes, 867, que de dones, 777. D'aquesta manera, s'han establert com el principal país de procedència a Sant Cugat, ja que són la comunitat més nombrosa, superant a altres de llatinoamericanes. També sobresurt el nombre de població nascuda a França i Alemanya, mentre que Portugal i Països Baixos ja es troben força més enrere. Les escoles Bressol, la Mimosa i el Gargot han patit una reducció de les places vacants en no complir alguns requisits sol·licitats per la Generalitat. Això ha lamentat l'Ajuntament, coincidint aquest dilluns amb l'inici de les preinscripcions de les Bressol. En el comunicat, el govern local no concreta en quantes places s'ha traduït aquesta reducció. El que sí que explica és que els serveis municipals treballen per adequar les necessitats detectades i poder modificar i ampliar el més aviat possible l'oferta de places. El BBVA ha llançat una OPA hostil per prendre el control del Banc Sabadell, segons ha confirmat en un comunicat publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'oferta del Banc Basc és la mateixa que el Consell d'Administració del Sabadell va rebutjar, una acció de nova emissió per cada 4,83 accions del Sabadell, una prima del 30% respecte al valor del 29 d'abril. El BBVA defensa que l'OPA és excepcionalment favorable per als accionistes de l'entitat catalana i que mantindran la doble seu operativa a Sant Cugat i a la ciutat BBVA a Madrid. Segons el Sabadell, que té seu a Sant Cugat, l'oferta infravalora el valor de l'entitat catalana. Centenars de persones han acomiadat aquest dimecres Roger Ricart. Moltes entitats santcugatenques s'han aplegat a la sortida del monestir per acomiadar-se de Ricart amb una gran festa. La cerimònia s'ha celebrat amb una església plena de gom a gom i amb la història del petit príncep de Taló de Fons en tot moment. L'alcalde Josep Maria Vallès, l'eurodiputada i castellera Diana Riba, el tinent d'alcalde Bernat Picornell i la regidora Esther Madrona són algunes de les personalitats que també hi han assistit. Mirant amb el cor, Sant Cugat ha dit el darrer adéu a Ricart per, com deia el conte, veure allò essencial que és invisible als ulls. I de moment això és tot. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb informació de servei en aquest inici de la segona i última hora. Anem al trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals. Ara està força carregada tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona, vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona, però també les que baixen des del Baix Llobregat a l'extrem sud cap a la capital catalana. A més, tenim un accident a la Ronda de Dalt que provoca aturades en sentit Besòs en aquesta Ronda de Dalt de Barcelona, gairebé de punta a punta, des d'Esplugues fins a la Guineueta. Com et deia, un accident ha deixat molt tocada la Ronda de Dalt en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A més, deixa'm destacar-te, per una banda, unes obres a la B224, Sant Esteve Ses Rovires, aturades de més de 3 quilòmetres en sentit Martorell, i acabo amb un vehicle avariat a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès, talla carril en sentit nord, sentit Girona, aturades d'uns 2 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Mollet del Vallès i en sentit nord. Per tant, és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies i bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Pel que fa al Transmet, informació sobre el transport públic, Albert Garran.
Doncs avui dijous parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Des d'avui al tram, les parades de Glòries de la Meridiana i la Farinera es reubiquen definitivament en una única parada sota el nom de Glòries, la nova ubicació davant del Disseny Hub Barcelona. De moment això és tot des del Transmet.
Thank you. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
La Fundació Salut Alta és una entitat sense ànim de lucre creada l'any 2004 a partir de la comunitat cristiana. La seva principal finalitat és ajudar en el desenvolupament integral de la població del barri de la Salut. Marxem fins a Badalona, on ens ho explica l'Anna Martínez, directora de la Fundació, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Anna. Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Explica'ns una mica, no?, quin va ser l'origen d'aquesta fundació dins de la ciutat de Badalona.
Doncs ara fa 20 anys, la Fundació Salut Alta va néixer d'una inquietud que tenien les persones que es reunien a la capella que hi ha aquí dalt de tot del barri de la Salut, a Badalona, a la capella Sant Joan Baptista. Van començar a veure que hi havia una necessitat educativa per acompanyar nens i nenes del barri i que els projectes, els recursos que tenien com a capella doncs eren molt petits, i llavors es va veure això, la necessitat de poder crear una institució, una fundació que donés resposta a les necessitats que anaven veient dels veïns i veïnes del barri.
Mm-hmm. Clar, llavors, què podries dir que és el principal objectiu de la Fundació Salut Alta?
Amb el seu origen així, doncs, tant de néixer de fruit del barri, ara mateix diríem que l'objectiu principal és acollir i acompanyar a totes les persones que viuen i que resideixen aquí al barri de la Salut, a Badalona. Sobretot ens concentrem en les persones que viuen a la part més alta, que és un barri que és amb molta llargada, i llavors sobretot a la part més alta, que diguem que viuen doncs, situacions de vulnerabilitat. Llavors, tant acompanyem doncs, persones que potser tenen de necessitat d'acompanyar els seus fills i filles doncs, a nivell doncs, fora de l'horari escolar. Oferim diferents oportunitats socioeducatives i llavors les acompanyem doncs, perquè puguin tenir doncs, un present i un futur que puguin viure en plenitud, diríem. Que ara mateix doncs, potser tenen diferents situacions que dificulten, doncs, sigui a nivell d'habitatge, a nivell laboral, a nivell més de tirar endavant el seu dia a dia, doncs nosaltres oferim alguns projectes socioeducatius doncs, perquè el seu això, present i futur doncs, sigui una miqueta més digne.
Mm-hmm. I quan dius que us destineu doncs, a qualsevol persona doncs, que necessiti aquest tipus d'ajuda, us centreu en una data en concret o realment és qualsevol persona, nens, famílies, pares, avis?
Doncs bona pregunta, perquè sobretot el focus el posem amb els nens, nenes i adolescents, o sigui, diríem, parlaríem més d'edats de primària, d'adolescència, de secundària, però al final també, i aquest va ser sobretot l'origen, però al final, posant el focus aquí, sí que anem veient que hem d'anar ampliant el cercle, no? Llavors també fem tot un acompanyament familiar, perquè no és només el que es treballi amb el nen i nena, doncs també tot el que genera en el context familiar. I això també ens fa doncs, que puguem oferir classes de llengua a dones que han fet processos migratoris, no? Un perfil més adult, o altres veïns i veïnes, amb el que comentava, que potser es troben en una situació que necessiten un petit assessorament per veure com incorporar-se al món laboral, o viuen una situació de l'habitatge doncs molt que viuen molt al límit, llavors també podem oferir algun espai d'acompanyament i de veure què es pot fer en aquestes situacions. I això està posat més amb la mira de població adulta, però bueno, que molts d'ells són els pares i mares dels nens que venen a les tardes aquí a la Fundació. Però sí que el focus principal serien les activitats per nens i nenes i adolescents, però amb aquesta mirada més bueno, d'acompanyar les persones que hi ha al barri i al final tenim la porta oberta de, per tothom que tingui alguna necessitat, venen aquí, comenten, llavors veiem si nosaltres podem donar resposta o bé podem vincular-los a altres projectes i entitats que poden donar una resposta més concreta.
Uh-huh. Explica'ns una mica més específicament aquestes activitats que dueu a terme, sobretot amb els infants.
Amb els nens i nenes tenim, de primària, tenim dos projectes que es fan fora de l'horari escolar, és a dir, que quan ells surten de l'escola, venen cap aquí a la Fundació. Llavors, tenim un espai de centre obert, que diríem que és un projecte on la gran majoria dels participants, les seves famílies tenen seguiment de serveis socials. Això ja determina un perfil concret de participants. I llavors fem activitats una estona de berenar, de treball més d'hàbits saludables. Després sí que fem algun espai més d'aprenentatge, tant si tenen deures com si no, doncs un espai a través del joc, doncs també anar motivant aquestes ganes de seguir aprenent. I també activitats de lleure o més d'esport o d'altres tipus de racons. Llavors tenim un projecte més de centre obert, un altre que és Apren i Joc, que aquí venen 60 nens i nenes també del barri i sobretot és a través de lleure educatiu a les tardes, doncs també diferents propostes. I també per adolescents, tenim 30 adolescents que acompanyem de dilluns a divendres, que amb un format bastant similar, però bueno, sobretot oferir un espai on fora de l'institut doncs acompanyem tant si en temes més escolars com també, sobretot, potenciant i treballant molt la part de relacions socials i tenir un espai i un grup amb qui vincular-se aquí al barri.
Uh-huh. Clar, llavors, dins de tota aquesta gent, no?, que ve aquí a la Fundació, quanta gent sou allà treballant?
Per tirar endavant els diferents projectes que tenim amb infants i adolescents, tenim un equip contractat, que som 19 persones, que la gran majoria doncs, són perfils de les branques més socioeducatives, educadores de lleure, monitors, alguna persona que ha estudiat psicologia. Però també comptem amb persones voluntàries que ens ajuden a ampliar la gran varietat de referents que puguin tenir doncs, els participants dels projectes, perquè tenim des de persones joves que estan estudiant i que poden oferir una part del seu temps. També tenim persones voluntàries, persones jubilades, disculpa, que també doncs, poden donar una mica del seu temps i són perfils que són diferents de les tres educadores que potser venen cada tarda i així també aporten altres coses. I també tenim un perfil de voluntariat que és molt enriquidor per la Fundació perquè tenim antics participants, ja sigui adolescents, que un cop ja han fet els 16 anys, doncs s'impliquen a les activitats d'estiu, a algunes propostes que fem aquí al barri, o també del projecte que tenim de classes i de formació a dones, doncs tenim algunes antigues alumnes que després passen a fer de voluntàries i, per tant, són les profes de les classes de castellà i d'alfabetització que tenim. Llavors, aquest perfil de voluntariat també és molt enriquidor perquè al final són els veritables referents per tots els participants dels projectes.
Exacte. I a més de la gent que hi treballeu allà, existeix alguna entitat o alguna altra fundació que col·labori o que també estigui una mica dins de la vostra fundació i que us ajudi en tot el que realitzeu?
A nivell de treball en xarxa, sí que som una entitat que estem en un territori on hi ha molt volum de població, però hi ha molt poca xarxa, diríem, d'associacionisme. Llavors, com a fundació sí que intentem estar presents en moltes xarxes i treballar conjuntament dins del territori. Com comentava, doncs potser és molt petita la xarxa que hi ha, però sí que estem vinculades a federacions d'infància, a altres entitats una miqueta més grans que ens ajuden a ampliar la mirada del nostre context i això generar també coneixement doncs, de la realitat que nosaltres acompanyem. Llavors, en això sí que estem molt vinculades I alhora també, a nivell econòmic, doncs, tenim entitats, fundacions que col·laboren això econòmicament perquè puguem tirar endavant doncs, els projectes que tenim aquí al barri. Llavors, en això sí que la soledat que potser tenim més a nivell físic aquí al barri, sí que ens sentim molt acompanyades pel recolzament, això tant de coneixement o econòmic, que rebem d'altres federacions i fundacions.
Mm-hmm. Val. I també, ara parlem una mica de l'espai que compteu. És gran, és petit, teniu moltes aules, teniu un pati perquè puguin jugar els nens...
Nosaltres comptem amb un edifici que de fet, el barri, com comentava, doncs és així, que fa molta pujada. Llavors, hi ha com uns, és molt característic d'aquí del barri doncs, que hi hagi com alguns passadissos i habitatges que, bueno, que hi ha com molta cap amunt i molt cap avall, també com a nivell uh-huh. més subterrani. Bueno, és una geografia així molt característica d'aquí de la Salut. Llavors, nosaltres tenim un edifici que es va obrint i és prou gran per l'activitat que duem a terme i al final se li treu molt de profit perquè tenim petites aules, tenim 3-4 aules que els matins doncs, venen les dones a les classes a aprendre la llengua i a les tardes venen els nens i nenes doncs, a fer les activitats dels diferents projectes. Llavors, és un edifici que està molt viu al llarg de tot el dia, des de quasi les 9 del matí fins a les 8 del vespre. I llavors també tenim un altre, un baix d'un altre edifici que és sobretot el local dels adolescents. Llavors també ens permet tenir un espai a part, que ells també se'l puguin sentir seu i fer-se això com... propi, que és propi també de l'adolescència tenir el seu espai. I llavors, amb aquests dos espais duem a terme la majoria de projectes, però sí que en tenim un que la seva particularitat, el que comentava abans d'Aprenir Joc, és que es fa a diferents escoles del barri. Fa uns anys es va fer a l'escola Josep Carner, després al Feliu i Bagués. Ara estem a l'Antoni Botell, que és una escola d'aquí també del districte, i llavors ens cedeixen doncs, a un espai de l'escola i així doncs, podem fer aquest projecte amb aquesta mirada una mica més comunitària i oberta al barri.
Ja no ens queda quasi temps, però abans d'acabar volia preguntar si dins de la Fundació teniu algun projecte de futur o si hi ha alguna cosa que t'agradaria doncs, recalcar o destacar de... que fa diferent, no?, el que feu vosaltres dins de la vostra Fundació.
Doncs ara, just recentment, hem celebrat el 20è aniversari de la Fundació i això ens ha servit, nosaltres ho resumim en 3 verbs, sobretot per agrair també a totes les persones no, que han fet possible doncs, arribar als 20 anys i del que comentava a l'inici, no, una petita idea, així, una inspiració d'algunes persones, doncs com s'ha anat assentant i construint el que és ara doncs, l'entitat. Amb tota aquesta mirada també es veia que era important obrir-nos al barri, veure quines eren, no?, que hi havia al voltant i tenir més presència al barri, i això durant els últims anys doncs, és el que s'ha anat treballant, de dir, no som una entitat aquí sola i portes endins, sinó que és important que estiguem presents a l'entorn, i així ho vam fer també en la celebració d'aquest 20è aniversari, fent una gran festa comunitària a la plaça que tenim aquí de referència. Uh-huh. I llavors un altre, per tant, també el verb aquest de celebrar, no?, el que som avui en dia, i també amb aquesta mirada de projectar o de somiar què ens agradaria. Ara estem una miqueta en aquest procés de dir, ostres, doncs 20 anys, reconeixem tot el procés que hem fet i cap a on anem. Llavors, el que tenim clar és que tot el que hem anat iniciant ara recentment també una línia de treball amb els centres educatius de l'entorn, aquesta mirada més comunitària, això no deixar-ho, vull dir que hem d'anar assentant això, i sobretot el que ens marca més és escoltar les necessitats de les persones d'aquí, del barri, i poder anar veient doncs, quin tipus de resposta pot donar la Fundació, que es pugui anar doncs ajustant a les necessitats reals i tant de bo doncs, vagi trobant, com ha fet fins ara aquests 20 anys, doncs, que anem trobant el camí perquè la Fundació va néixer pel barri i ha de seguir sent útil doncs, per les persones que hi viuen.
Doncs, Anna Martínez, directora de la Fundació, moltes gràcies per apropar-nos a aquesta fundació en aquest barri de la ciutat de Badalona i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio.
I avui en aquesta secció us parlem dels camins antics i les muralles de Barcelona. I és que l'entitat Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat han organitzat una col·laboració amb l'Ajuntament del Prat i la Fundació Catalana de l'Esplai, una conferència al voltant d'aquest tema. Per conèixer en detall aquesta proposta, anem fins al Prat, de la mà de Rocío Santa Eufèmia.
Aquesta xerrada serà el pròxim dijous 23 de maig a l'Espai Àgora del Centre Esplai de Fundesplai. Entre d'altres, posaran relleu l'existència de Cal Monès i un tram del Camí de València aquí al Prat. Tot plegat serà a càrrec de l'historiador Dani Cortijo i l'arquitecte Felip Neri Gordi, que avui ens acompanyen. Dani, Felip Neri, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bé.
Contents, home, això d'estar a la ràdio sempre va bé i fa com il·lusió, no?
Felip Neri, tu ja ets habitual d'aquí del programa, però Dani, també volem aprofitar per tothom qui ens estigui escoltant, t'encarregaràs junt amb ell d'aquesta xerrada com a historiador, però explica'ns una miqueta més.
Doncs a veure, jo fa uns 20 anys o així que em dedico a temes d'història local de Barcelona. I què té a veure això de Barcelona amb el Prat, no? Doncs justament, doncs, si l'aeroport de Barcelona es diu Barcelona al Prat, és perquè sempre ha estat un nucli de connexió, no? El fet de, des del sud, una de les entrades naturals cap a Barcelona és el Prat, no? I això ens lligaria amb que aquest tipus d'hostals, de fet, Felip Neri em va contactar ja fa uns anys, diria, fa un parell d'anys, no?
Sí.
Perquè m'havia dedicat a estudiar els hostals que existien, els camins que portaven cap a Barcelona, quan Barcelona era molt més petita, seria Ciutat Vella, i els camins i els hostals que hi havia en aquell moment, quant acostava a la ciutat, no? Un moment en què per cada cop que passaves d'un municipi a un altre s'havien de pagar impostos, i això implicava doncs, que hi haguessin controls, hi havia burots, etc. I doncs, més que res, lligar doncs, aquest hostal de Can Monès que s'ha trobat i aquesta infraestructura pretenca, diguéssim, doncs, com seguia i veure que això no és només una cosa de Barcelona ni només una cosa del Prat, no? Que era com funcionava el transport, especialment de viatgers i de mercaderies, en èpoques no tan llunyanes, tampoc.
Jo crec que el Prat sempre és això que deies tu, Dani, de l'entrada sud. Ho som per l'aeroport, ho som pel tren, ho som per moltes coses històricament, no? Però ja en aquells moments ho érem pels camins, per aquesta carretera d'aquest camí de València, que no és el ramal principal. De fet, demà, bueno, perdó, aquests dies explicarem doncs, que hi havia una barca que travessava el riu al Prat i n'hi havia una a Sant Boi, per tant, eren variants, etc. I, bueno, com dius tu, jo fa uns anys em va començar a interessar això quan havíem parlat amb en Jordi Ramos, també, que amb això també jo crec que ho hem ho hem anat vivint plegats, de que això de Cal Moners, que és propietat de l'Ajuntament, que no és una explotació agrícola especial, que també, no?, perquè té coses... L'època agrícola està molt bé, però pintava, dius, d'això, té pinta de que sigui un hostal. No? Llavors, a mi em va ajudar molt al començar a llegir les teves històries de l'hostal d'Hostafranca, que li deien los pajaritos. No?
Els pollets, sí.
Els pollets, el que era Creu Coberta, on estava, perquè l'avinguda Mistral, com anava a portar el Sant Antoni, va coincidir també que quan es van fer obres del mercat de Sant Antoni, que al baixar tants pisos van trobar, crec que la muralla i el baluard.
Sí, no? Sí, el baluard de Sant Antoni.
Llavors, realment, això va provocar que diguis, ostres, tu, quina sort tindríem si vingués el Dani aquí al Prat explicant aquestes històries més enllà de Barcelona, no? I, bueno, i això s'ha produït, per tant, jo personalment i Amics del Prat, que és l'entitat, el centre d'estudis local, que també representa, doncs, home, per nosaltres és un luxe poder fer això, i bueno, són històries apassionants que hem d'intentar transmetre'ls, i per això encoratgem molt la gent que vingui, que es posi amb això, que pregunti, no? I que això és el tema, a part de les moltes anècdotes.
A part de la part patrimonial, no?, que és la part que ens queda com a vestigi, hi ha una part cultural important, no? O sigui, la gent ara mateix no pot arribar a entendre que ara mateix tu et pots demanar una cosa per AliExpress, te la porten en Xina, per Xina, i fins fa 4 dies no tenien ni controlats quins impostos pagava allò, que per entrar a diferents territoris de Barcelona, que ara són Barcelona, o per passar del Prat a l'Hospitalet de Sant Boi, doncs allò fos una cosa impressionant, en què el producte s'encaria moltíssim, que la gent feia trampes, i que això va portar a moltes històries curioses que ja explicarem allà, però puc avançar, doncs, per exemple, que la gent era analfabeta i que, per tant, per identificar algunes botigues o hostals, doncs s'agafaven... No sé, si eres boter, doncs posaves una bota, no?, a l'entrada, però de vegades no tenia res a veure. Un mascaró de proa, o el mercat del Ninot de Barcelona, per exemple, ve d'un mascaró de proa en forma de nino, i al final tenim tot un barri que es diu així com allò, no? O Hostafrancs, per exemple, rep el nom d'Hostafrancs de Sió, que és el lloc natal de Joan Corrades, que és la persona que va veure negoci al costat de Creu Coberta posant un hostal com els que van posar aquí, i al final es diu, el barri es diu Hostafrancs perquè va venir un senyor d'un lloc de Lleida, va posar l'hostal aquí, i ara és un barri de Barcelona que la gent no sap que existeix un poble que es diu Hostafrancs de Sió. Mm-hmm. O sigui, que en el fons, a part de la petjada patrimonial, deixa una petjada ja en la nomenclatura dels territoris que existeixen, i fins i tot també això, no?, la pròpia cultura popular, les històries que hi ha, que n'hi ha moltíssimes, i sobretot de picaresca, no?, perquè si ara mateix hi ha contraban als ports i aeroports, doncs abans, doncs, cada poble hi havia contraban, i aquí es beneficiava el que muntava la botiga al costat, la persona que s'encarregava de caracteritzar noies primes per incloure dintre el seu vestuari de manera que semblés natural, que semblés una obesitat, però que en realitat portaven fins i tot gallines a dintre, mortes, si no, l'alarma natural de la tava, no?
Sí, sí.
Doncs al final no deixa d'haver-hi tot un seguit de coses que ara ens costen d'entendre, no? S'ha implantat l'estat liberal amb guerres carlines entremig i tot, però ara estem a espai Schengen, és una cosa totalment, sembla increïble, no?
Sí, però... és que són formes de viure, però ara el que deies tu, la potència dels noms, per exemple, clar, jo tota la vida sentint Creu Coberta em va impressionar amb simplicitat i positivament, dius, ostres, resulta que era una creu de fusta que va durar 600 anys amb una, gràcies a una coberta que
sí,
tenia.
Un pali a sobre.
Sí, era una creu coberta, però la potència de veure que allà es creuaven tots els camins que anaven cap al portal de Sant Antoni, que crec que era el més... el que tenia més...
Bueno, el portal de l'Àngel també era bastant important, també, però el de Sant Antoni, sí. I bàsicament serien tres, el portal nou, que de nou no en té gaire ja, Portal Nou, Portal de l'Àngel i Sant Antoni. Jo sempre he dit que per estimar una cosa l'has de conèixer, no? Tu pots, a primera vista pots dir, mira quina persona tan maca, tal, però és quan t'enamores quan la coneixes, no? Uh-huh. Doncs passa igual amb la ciutat i amb el patrimoni. Si coneixem el patrimoni, ho apreciem. I a part, i és una manera de protegir, que veig que aquí al Prat ho teniu bastant bé, però a Barcelona no tant. Si la gent no coneix una cosa, quan la destrueixin ningú veurà quin problema hi havia en tirar aquella casa vella, no? Uh-huh. En canvi, si es té cura des del principi en educar la gent que vegi el valor patrimonial que té allò, i jo insisteixo molt, no?, amb la part humana, no? O sigui, a part de ser un hostal amb les seves característiques, allà hi havien passat coses, hi havia estat gent, no? allò havia fet que es creés un nucli de població en aquell voltant, no? Per tant, és part de la història, no? No és només allò a parets, no? Sempre dic, les parets parlen, però si no les saps escoltar tampoc serveix de res. No parlen, criden, de vegades, eh? Sí. Però quan comences a descobrir coses, una cosa que fins i tot quan estàs investigant et sembla una cosa poc interessant, li acabes agafant una certa estima, no? I això, la gràcia no sé, aquí ja parlaràs tu, no? Sí. Però Amics del Prat, i això és donar a conèixer les coses, perquè si no, no les pots estimar.
No, però jo t'escoltava, Dani, i és que a mi sempre m'ha fet gràcia, perquè, bé, tu ets historiador i jo visc una mica envoltat d'historiadors, jo soc arquitecte, per tant, com a molt soc explicador d'històries, no? Sí. Però per què? Perquè jo crec que la història, que sempre he llegit que és un lloc entre els records i la imaginació, o entre la memòria i la imaginació, com el relat d'aquest passat, que dius, home, com es devia viure tal, però això és molt maco. I aquí, al Prat, per exemple, per no fer més spoilers dels que toqui de la conferència, volem que la gent vingui, faci immersió en aquests relats històrics i pregunti, però, per exemple, al Prat té una cosa molt maca, que és, que hem descobert ara aquests dies, perquè saps que es fa la Copa Amèrica a Barcelona, i l'Institut Marconi de Bolònia, on va néixer Guillermo Marconi, l'inventor de la telegrafia sense fils, i en certa manera també de la ràdio, tot i que no va ser ell sol, perquè el que van fer primer és fer perones al Morse, no? Al Morse perones. Resulta que va ser a la Copa Amèrica, que és la competició viva més antiga del món, perquè es construeix o comença el 1851, el moment que es va disposar de la telegrafia sense fils, van retransmetre la Copa Amèrica a Nova York, a finals del 19. I va ser el Guillermo Marconi, no? Llavors hem vingut a Barcelona per col·laborar amb la Copa Amèrica i tal. I hem descobert que una casa que tenim al Prat, tot i que està dintre l'aeroport, però es va rehabilitar entre ENA, l'Ajuntament, i està allà encara en una posició difícil, però està rehabilitada i tal, resulta que de les cases que va fer el Guillermo Marconi, l'única casa que queda de totes les que va fer el Marconi, la seva companyia, no?, pel món, és la del Prató, la de Barcelona, per tant, eh? Pues aquí també hi ha moltes històries, no?, de quan per la Guerra d'Espanya la casa era l'únic lloc que arribaven notícies internacionals, diguéssim, i no obstant tenien que estar amb les finestres totes pintades perquè no es veiés que hi havia llum a dintre i tal. És a dir, jo crec que això no pares, no?
Jo crec que és una xerrada interessant, sobretot per descobrir patrimoni no descobert fins aleshores, no conegut, i per entendre una cosa, també. Aquestes ciutats, sobretot a l'àrea metropolitana, que creixen tant de manera tan vertiginosa al segle XX, resulta que ja existien abans del segle XX, no? I fins i tot hi ha coses del Prat que es fan abans que Barcelona, no? I una mica posar de relleu doncs que el Prat de Llobregat té unes arrels molt més antigues, no? I que encara que les fotografies antigues vegis només camps de conreu, doncs, a part d'aquells camps de conreu, hi havia coses importants que són les que fan que el Prat existeixi actualment.
Bueno, per tant, estem molt agraïts. A més, un plaer sempre recordar, tornar a Ràdio Prat, no? Que jo, amb la meva edat, vaig ser també un dels fundadors, no?, de la ràdio. Ja fa quants anys fa, ja?
Del Prat Ràdio acabem de fer 22.
22, imagina't tu.
Bueno, ràpid, eh?
I demanar a la gent que vingui a aquesta conferència, que és a Fundesplai, és molt maco anar a Fundesplai, és molt fàcil, es pot anar en metro o es pot anar o es té aparcament disponible, vull dir que és molt, molt atractiu també descobrir aquella zona del Prat, que és, bueno, que és aquesta zona sur que diem, perquè tenim la masia, l'hostal de Can Moners al costat, just, eh?
Ens podríem quedar una àmplia estona aquí parlant d'aquest tema. Us volem agrair moltíssim al Dani i també al Felip Neri que hagueu vingut amb nosaltres a compartir no només aquesta xerrada, sinó aquesta estoneta també. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Tarda.
Gràcies, perdó.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. We'll be right back.
Connectats amb Carme Reverte.
Tal dia com avui de l'any 1949 va néixer Billy Joel, un cantant, compositor i pianista nord-americà nascut al Bronx, a Nova York. És un dels artistes de pop-rock més reeixits dels anys 70 i 80. Ha venut més de 150 milions de discos a tot el món. Us sonaran d'ell els temes Piano Man o Uptown Girl, però la que ens fa més gràcia és aquest We Didn't Start the Fire, perquè és ben bé així. Nosaltres no vam començar a encendre l'incendi, però mirem de combatre'l. For coffee or Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Khan, Juan Perón, Toscanini, Dan Kwan, Yen Yen, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's Got a Winning Team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Prince's Great, Peyton Grace, Trouble in the Suez.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
bèstia.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El mes passat va tenir lloc l'última sessió de l'Hora Golfa del Conte, una iniciativa de la secció de teatre de l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès. Tenim els estudis de Ràdio Castellà la Montse Gatell, que és integrant del grup de teatre, que ens explicarà en què consisteix el projecte, farà balanç de l'edició i intentarem esbrinar si ja tenen alguna cosa preparada per la temporada que ve. Saludem el nostre company de Ràdio Castellà, Jaume Clapés, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Sí, ja estic amb la Montse Gatell, que diríem que ets portaveu de la secció de teatre.
Es veu que sí.
Per dir alguna cosa.
Es veu que sí.
Ets la portaveu de la secció de teatre de l'Esbart Teatral de Castellà del Vallès.
Sí.
Volíem que ens expliquessis una mica tota aquesta iniciativa de l'Hora Golfa, que és una cosa que ja fa molts anys, si no m'equivoco, fa molts anys que està en marxa, que ens expliquessis una mica d'on neix i com ha anat aquest any que ho heu repescat.
Doncs mira, això va néixer fa molts... És que el que passa que no recordo quan... però fa molts, molts anys, perquè la Biblioteca Municipal de Castellà va començar a fer l'Hora del Conte, els dissabtes, al matí. I aleshores, un cop al mes, un dissabte al mes, encara ho fan, expliquen contes pels nens petits. I aleshores, a l'Esbart Teatral, se'ns va acudir la idea que nosaltres també podíem fer el mateix, un cop al mes, però en lloc de fer contes per nens, doncs fer contes per adults. Amb la idea que teníem moltes ganes de fer algun tipus d'espectacle teatral sense haver de muntar una obra, perquè, clar, el muntatge d'una obra són molts mesos, i dèiem, no, necessitem alguna cosa que també ens faciliti anar incorporant gent nova, per exemple, o molta gent que volia fer teatre en aquell moment i que, clar, en una obra tampoc no hi cap tothom. Total, això ens va venir bé, aquesta idea de l'Hora del Conte de la Biblioteca, i ens vam inventar aquest altre concepte, que era l'Hora Golfa del Conte, amb la qual, que era una programació de lectures dramatitzades de textos breus, més o menys breus, i que es feia, i es fa encara ara, un cop al mes. I aleshores ens faltava un espai, i vam pensar que un bon espai seria un bar. Vam parlar amb un bar d'aquí de Castellà, aleshores, quan vam començar, i a partir d'aquí vam estar uns quants anys en aquell mateix bar, després vam canviar a un altre per diferents circumstàncies, hem passat per quatre espais de bar, i ja està, i es tracta això, d'un cop al mes, al vespre, doncs ens preparem lectures així, més o menys dramatitzades, de textos breus. De vegades són temes... són monografies, per exemple, doncs, textos d'un mateix autor, tota la sessió, i de vegades són temàtiques, no? Doncs, contes d'amor, o contes de sex eròtics, o contes de por, o de terror, o de fantasia, o de ciència-ficció, del que sigui.
Estem parlant, una mica per ubicar-nos, poder fa més de 10 anys? Més de 10 anys que...
Mira, la primera vegada, la primera edició de l'Hora Golfa del Conte la vam fer durant 12 anys.
Va.
Un cop al mes, religiosament. No a l'estiu, però fèiem fins de setembre a juny. I de vegades per desembre tampoc no ho fèiem, per coincidència amb les dates de Nadal i tot això. Però aquella primera edició va ser 12 anys. Després, per esgotament ja del personal, perquè això era molt... Home, molta dedicació, la veritat. Doncs vam deixar de fer-ho. Hem estat uns anys sense fer-ho, tampoc no sé quants anys hem estat sense fer-ho, perquè al mig hi ha hagut la pandèmia també, i la pandèmia ens ha com tret a mi m'ha tret la noció de...
Ja, del pas del temps una mica,
de les etapes, sí, sí, i del pas del temps. I per tant, sí, va ser abans, vam deixar-ho abans. Mira, l'Esbart Teatral va celebrar el seu centenari l'any 2011, uh-huh. i jo crec que l'Hora Golfa del Conte es va acabar més o menys a les hores 12. Ara deuria fer 10 anys que no ho fèiem.
D'acord.
I ara hi hem tornat, l'octubre passat, del 2023, arran de la proposta que ens va fer el Dani Coma, que és qui gerenta el bar de Cal Calissó.
El concessionat. Vam tenir el Dani Coma, és que vam tenir el Dani Coma aquí al principi de la temporada.
Doncs ell mateix.
És el concessionat.
El Dani, que està, és membre, ha estat vinculat sempre a l'Esbart Teatral també, doncs com que ell té la proposta i també l'obligació de fer una programació cultural en aquest espai municipal del Calissó, ens va proposar de reprendre l'Hora Golfa del Conte un cop al mes al bar. I això vam fer el mes d'octubre, fins ara, al mes d'abril.
I què tal ha anat?
Ha anat molt bé, la veritat. Mira, ha anat molt bé sobretot per la gent de l'Esbart. Jo crec que la gent de l'Esbart tenia com ganes. O potser no ho sabíem si en teníem ganes, però un cop ha encetat això una altra vegada, ha estat xulo. No sé, jo crec que s'han produït diverses coses. Una de... Va, tornem. Això sí que és, després de la pandèmia, que va quedar tot com molt aturat, també perquè passen èpoques, òbviament, les entitats. Aquesta és una manera fàcil, o més fàcil, de reenganxar-te a fer coses, de veure'ns més, també els qui en formem part. I tot plegat. A nivell de públic, clar, és una mica complicat perquè ho fem en un bar i aleshores hi ha gent que ve a veure'ns, que és la menys, i hi ha gent que és que està al bar i s'hi troba. Amb
perquè
el Dani vam parlar-ne.
Els dijous.
És els dijous, sí, un dijous cada mes, el segon dijous de mes.
Perquè també la gent entengui una mica el volum de persones que estem parlant, no és un dissabte,
exacte.
Ni tampoc és... Però és un dijous,
sí, és un
que
dijous.
Ja és un dia alt, és un dia fort per un bar, no?
Potser exacte. És un dia fort, la gent ja potser té més tendència a sortir, potser, no? Està bé, perquè pots sopar o pots prendre't alguna cosa mentre abans o durant o després de sentir de fer la sessió, i està bé. El que passa que el Calissó és veritat que és un bar amb molt moviment. Té dues terrasses molt grans i hi ha força moviment d'entrades i sortides. Ho dic perquè a la primera edició de l'Hora Golfa, al començament, a tot arreu on havíem fet l'Hora Golfa, excepte el Calissó, que ja ho havíem fet aleshores, el bar s'obria només per fer l'Hora Golfa. Llavors, tota la gent que hi anava era només per fer l'Hora Golfa. Això, d'una banda, creava un clima específic, que potser aquí el Calissó aquesta vegada ens està costant una mica de trobar, però és normal. També el públic es fa fent coses, i amb la constància, i amb...
Clar, això anava a dir-te, no? com qualsevol cosa que s'instaura per primera vegada en un espai nou, doncs poder la temporada que ve, no sé si hi ha intenció de...
Sí.
De seguir fent l'Hora de Golfa.
Sí, sí, sí. De fet, ara vam aturar-ho a l'abril, perquè l'última sessió va ser l'abril, i ens vam adonar que hi havia les terrasses molt plenes, amb el bon temps, amb més bon temps, i aleshores era ja força més complicat fer la sessió dins del bar. I vam estar d'acord amb el Dani de parar-ho i reprendre-ho al setembre o l'octubre. L'octubre segurament és el millor moment. I potser podríem fer això d'octubre a abril, per exemple. Per tant, sí, la idea és tornar-hi.
I ens podries explicar una mica quines temàtiques hem tingut aquesta temporada, també perquè la gent entengui una mica quin tipus de coses? Perquè tot han sigut textos literaris o hi havia teatre, també?
No, hi ha hagut alguna sessió amb teatre. De fet, això, com que nosaltres a nivell organitzatiu el que fem és dir-ho a la gent de l'Esbart i dir qui vol dirigir o muntar una de les sessions de l'Hora Golfa. I la gent que vol, llavors, fan el que volen. No hi ha cap directriu, simplement les mínimes directrius, no? Ha de durar una hora com a màxim, si són 50 minuts millor, 3 o 4 textos, etc. I hem tingut una mica de tot. Hi ha hagut una sessió d'escenes de teatre, d'obres de teatre que havíem fet, menys una, que vam estar, Romeu i Julieta, vam estar a punt de fer-la, i al final no va poder ser, però també hi havia dues escenes de Romeu i Julieta. I les altres escenes eren d'obres que s'han fet a l'Esbart, amb la gent que les va fer en el seu moment. I després la resta han estat sessions una mica molt heterogènies, perquè la primera el que vam fer va ser recuperar textos que ens agradaven. Tots els textos els havíem fet ja en diferents hores golfes i els vam reprendre. la majoria eren de, d'aquest grup, aquest col·lectiu d'escriptors i escriptores, els germans Quintana, les germanes Miranda, que són col·lectius d'escriptors que van sorgir fa 25 anys i que han fet diferents volums de textos breus, de contes, de por, d'eròtics, de terror, romàntics, etc. I molts eren d'aquests. N'hi ha hagut algun específic d'un autor, però és que no recordo el nom. Sí, que era un autor que escrivia una mena de ciència-ficció, fantasia barrejada.
Neil Gaiman.
Exactament, aquest que va dirigir el Trivi.
Que és el... És, bueno, la gent potser el coneix perquè ara s'han fet adaptacions de còmics seus, s'han fet adaptacions per Netflix.
Ah, molt bé.
La sèrie aquesta de Sandman.
Després hi va haver també el març, que just va tocar fer la sessió el 7 de març, molt a prop del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones, i la Beth Tena va dirigir una sessió amb textos feministes. No eren contes ben bé, sinó que eren textos d'assajos o d'estudis diversos, però que estaven molt bé, realment va ser molt interessant. Bé, ens permetem això, fer una mica el que ens agrada, el que volem. En aquesta sessió, per exemple, la Beth va fer-ho amb dones que no són membres de l'Esbart i que no havien fet mai res de teatre, i també és molt xulo poder donar aquestes oportunitats i també com a espectadora veure-ho, no? Veure, ostres, que bé, que ben treballat, quin valor, no? Perquè una cosa és estar acostumada a pujar a un escenari i l'altra és dir, jo perquè sóc amiga d'aquesta, ara resulta que em veig aquí llegint textos, no? Per tant, hem llegit textos una mica de tot i els textos que funcionen són els textos que poden distreure molt a la gent.
També vau fer un de crims. De gran...
I després, exacte, la Mònica Clara va fer-ne un del llibre Crims del Carles Porta, també marxant força de l'aspecte teatral, diguéssim, però que va estar molt bé, realment també va ser molt interessant.
Home, si tenen un format, els relats del Carles Porta tenen un format que enganxa.
Enganxa.
No sap escriure.
I saps que enganxa molt això dels assassinats, enganxa moltíssim, sí. Ens agrada molt.
Sí, sí, ara amb el cas Assumpta, a
ja,
Netflix...
Ja l'he vist.
Sí, ja l'has vist, jo també.
Ja l'he vist.
Em sembla una cosa, bueno, sí, té una cosa magnètica.
Sí,
tot
ens agrada molt els assassinats.
Molt bé, llavors diem que sí que hi ha ganes de reprendre-ho,
sí.
I de fer alguna... de seguir la temporada que ve.
Exacte. Sí, sí, ara en breu, doncs ja farem una mica l'organització per veure qui té idees i per assignar les diferents sessions.
Molt
bé. I continuarem, i ja està, per tant... Convidem tothom qui vulgui... Jo ara ja hi ha gent que coneixem que no havia conegut l'Hora Golfa, potser perquè són massa joves, i que els ha agradat, i que han anat venint a les diferents sessions, o gairebé a totes les sessions, saps? De, ostres, que xulo això, no? Em prenc una cervesa, unes olives, o el que vulgui, i mentrestant m'expliquen històries, que és una mica aquesta la idea.
I no sé si pots, avançar-nos res o dir-nos alguna cosa sobre l'estat del grup de teatre. S'està movent alguna cosa? Hi ha alguna obra en marxa?
Sí, s'està movent. No podem dir gaire cosa, però s'està movent. De fet, hi ha una obra ja muntada que s'està acabant de...
Perfilar.
De perfilar, però per fer-se... per la Festa Major, segurament, a veure si tot va bé... I la idea és fer-la per la Festa Major i després que faci la temporada a la sala de petit format, com habitualment, que són normalment fem 3 setmanes de funcions al cap de setmana. I tenim una altra proposta que encara no ens ha estat desvetllada, però d'una persona que... a Llorenç, Genescà, que té ganes de fer alguna cosa, però no sabem què encara. El que passa que Llorenç, de moment, encara està vivint a la Catalunya Nord i, per tant, hem d'esperar que vingui un dia d'aquests... perquè ens ho expliqui.
I jo crec que hi ha algun altre projecte, eh?
I pot ser que hi hagi algun altre projecte.
De cara al desembre.
Ah, sí? Ah, és veritat. Ara mateix no recordava aquesta proposta. L'explico?
No sé, és que no sé si es pot o tampoc.
No sé si es pot explicar o no. Però farem una cosa. Grup de teatre, desembre, Nadal. Una cosa que fa molts anys que l'Esbart Teatral no fa, però que té ganes de fer. Altre cop. Fins ja aquí està. Podem dir.
Està bé, està bé. Sí? És de... Sí, 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 trobo que sí. Trobo que és suficient, però tampoc és massa. Està, sí. Està ben trobat. Doncs res, Montse, moltes gràcies per passar pel Connectats.
A tu, a vosaltres.
Per posar-nos al dia una mica de la sessió de teatre i per fer-nos partícips de l'Hora Golfa. I, bueno, esperem que a través de Fem Efecte Crida, però a més ho posem aquí a les zones radiofòniques, a veure si algú més ho pesca.
I ens ajudarà temps. Això i recomençar a fer teatre, que és el que pretenem. Tot ajuda. Perquè una cosa crida l'altra. Per tant, cap aquí anem.
Doncs res, que vagi molt bé.
Gràcies.
Segur que hi anirà també. Com ha anat el programa d'avui, que arriba al final. Demà tancarem una nova setmana, aquesta setmana de maig, i ja a punt de tancar també la campanya. Demà continuarem parlant dels temes habituals en la grella de divendres, però serà a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la tarda. Adéu-siau.
Que vols a Jukebox.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.